Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Els Estats Units i l'Iran han rebut una proposta d'alto el foc, segons l'agència Reuters. El Pakistan l'hauria entregat a les dues parts aquesta matinada, mentre la guerra continua activa en tots els fronts i es mantenen les amenaces creuades. Trump compareixerà aquesta tarda, hores abans que demà s'acabi l'ultimàtum a l'Iran perquè reobri l'estret d'Hormuz, clau en el comerç de gas i petroli mundial. El president nord-americà, recordeu, amenaça en cas contrari d'atacar infraestructures civils. L'Iran ha avisat de represàlies. Sobre el terreny, el cap de la intel·ligència dels guardians de la revolució de l'Iran ha mort en l'ofensiva dels Estats Units i Israel, i pel que fa al preu del petroli, es manté alt. El barril tipus Brent, que és el de referència a Europa, es cotitza ara mateix al voltant dels $108.
En marxa...
Més notícies, Sara Riera.
En marxa el judici, volíem dir, pel cas Kitchen, la trama parapolicial creada en època del govern de Mariano Rajoy i pagada suposadament amb fons reservats per destruir proves de la Caixa B del PP. Aquest judici s'allargarà fins a final de juny i els acusats, entre els quals hi ha l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu exnúmero 2, Francisco Martínez, declararan al final. Tots dos han arribat per separat amb els seus lletrats aquest matí i no han fet declaracions. Qui sí que ha parlat és el comissari Villarejo, també acusat, que ha dit que està entusiasmat pel judici.
Han visto que yo no me callo, pues es normal que esta vez le salga bien la jugarreta de darme matarina. Pero no, bueno, ya tengo unos años, tengo más años que un bosque.
L'atur baixa el mes de març a Catalunya i l'ocupació bat tots els rècords, amb gairebé 4 milions de persones treballant. Els contractes per Setmana Santa impulsen aquest creixement de l'ocupació, que continua tenint com a repte que sigui de qualitat i estable. Ara, a Catalunya hi ha 323.000 persones a l'atur, que són gairebé 4.000 menys que al febrer. Destaca el fet que ha baixat tant entre els homes com entre les dones i també en els joves menors de 25 anys. El conjunt de l'Estat s'ha superat per primera vegada el rècord dels 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Durant aquest mes de març, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha publicat un vídeo a les xarxes on apareix amb una samarreta de la selecció espanyola i el dorsal 22, i on afirma que l'Estat té el millor equip.
España tiene el mejor equipo. Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis. Sois quienes servís y quienes emprendéis.
La taxa de temporalitat, per cert, ha caigut 13 punts percentuals des de la reforma laboral de l'any 2021.
Avui es completa l'operació tornada de Setmana Santa. De moment han tornat a Barcelona i la seva àrea d'influència la meitat dels 590.000 vehicles previstos. Des del Servei Català de Trànsit també destaquen que fa 10 dies que no hi ha cap mort a les carreteres. Per avui, el director del servei, Ramon Lamel, preveu alguna franja horària on s'acumularà més trànsit, per exemple, entre les 12 i les 2 del migdia. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
I durant la tarda, ja sol ser habitual en els dilluns de Pasqua, durant la tarda es va mantenint una certa retenció que no passa dels 35 quilòmetres a tota la xarxa viària, em refereixo, i que anem contenint doncs, amb els carrils addicionals, la restricció de pesants que nosaltres tenim aplicades avui a la carretera.
I avui és el dia de l'any que aterren més vols a l'aeroport de Barcelona i coincideix amb una nova jornada de vaga dels treballadors de terra de Ground Force. Anem a l'aeroport del Prat. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Equipatges que poden trigar més a sortir o vols que sortiran amb retard. Ara mateix a Lufthansa hi ha molta cua per facturar o, excepcionalment, que potser es quedaran a terra, com ja passa amb dues connexions entre Barcelona i París i dues més amb Amsterdam que s'han cancel·lat. Són vols d'Air France i KLM, aerolínies que també treballen amb Ground Force. Els treballadors d'aquest servei de terra reclamen increments salarials pactats al conveni. Enric Montes, d'UGT.
La setmana passada van haver vols que van marxar sense maletes i les maletes d'arribada sense descarregar van tornar al lloc de procedència. Ara mateix tindrem acumulades unes 2.000 maletes per entregar a Barcelona, més les que estiguin en altres aeroports.
Aquest torn de vaga s'acaba a les 5 de la tarda. N'hi haurà un altre de 10 a 12 de la nit. Joan Garcia, Catalunya Ràdio, Aeroport de Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra donen per desmantellada la rave que se celebrava de manera il·legal en una finca al massís de les Gavarres, al Baix Empordà, des de dissabte. Els últims vehicles que hi quedaven hauran de marxar les pròximes hores. Durant la sortida, els agents han denunciat 17 vehicles, una alcoholèmia penal i dos positius de drogues. Girona, Laia Claret.
Bon dia. La majoria de persones, un centenar en total, van marxar entre ahir la tarda i aquesta nit. Avui a primera hora quedaven una desena de vehicles a la zona, segons els Mossos. Asseguren que durant la sortida s'ha denunciat 17 vehicles que estaven mal estacionats al voral de la carretera. I en els punts de control d'accés a la finca també s'ha registrat un positiu penal per alcoholèmia i dos positius per estupefaïns. A més, s'han aixecat diverses actes a les persones que sortien amb material i equips com a presumptes organitzadors de la festa. Aquesta rif ja s'hauria fet d'altres vegades, però aquest any la finca ha canviat de propietaris. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
Esports Montserrat.
Amb les novetats de Brian Hill i Christian Stuani, el Girona rebrà avui el Villarreal a les 9 del vespre en transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Una victòria costaria als gironins, ara amb 34 punts, a la permanència a la primera divisió de futbol. A Barça perd Marc Bernal per dimecres a la Champions contra l'Atlètic de Madrid i per dissabte a la Lliga contra l'Espanyol. Araujo sí que jugarà dimecres. A la Lliga Femenina de Futbol, avui duel català, Barça, Badalona, Women a les 7 i per TV3. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, farà rotacions. I en tenis, Paula Badosa no haurà de passar finalment per la fase prèvia del torneig de Roland Garros. I això és gràcies al fet que la bagurenca ha rebut una invitació al torneig de Linz a Àustria. Badosa ha pujat 11 llocs al rànquing mundial que s'ha fet públic avui, però s'ha quedat a les portes de les millors 100 tenistes del món. Rànquing que lidera Sabalenka, seguida per Rybakina i Goff, al rànquing mundial masculí Carlos Alcaraz és a primer, més seguit per Sinner i Zverev.
Fins aquí les notícies.
Dilluns de Pasqua al matí de Catalunya Ràdio, Àgora Esportiva amb el Joel Díaz. Què tal, Joel, com estàs?
Molt bé.
Ramon Besa, bon dia.
Hola, bon dia.
Emilio Pérez de Rozas, què tal, com estàs?
Bé, què passa, com anem?
Carme Barceló, bon dia a tu també.
Bon dia.
Venim de guanyar l'Atlètic de Madrid, del Barça de guanyar l'Atlètic de Madrid, i amb la perspectiva d'un altre partit amb l'Atlètic de Madrid, tenim aquests dies intensos de partit amb els matalassers, Lliga enrere, Champions en endavant, no sé si en podem fer alguna lectura del que vam viure dissabte, Joel.
Jo la primera lectura que em faig és que això serà duríssim, perquè jugar amb aquesta gent és com anar a la guerra. No ho sé. Amb la duresa amb què van jugar ahir... Amb la duresa que van jugar abans d'ahir i preveient que anirà en augment, jo no sé com podem acabar. Jo no sé com podem acabar amb aquesta gent. El paper de l'àrbitre serà molt important, perquè està clar que el que volen jugar al límit. El límit. I per mi, de tots els equips amb els que ens hem enfrontat aquesta temporada, per mi el més difícil, excepte aquell dia que, mira, va tocar pallissa, però per mi el més difícil és l'Atlètic de Madrid. No tant per com juga, perquè el Simeone a vegades és valent, a vegades és poruc, i no saps mai per on et sortirà, sinó per la manera que tenen d'escalfar els partits i de portar-ho tot a un nivell al que nosaltres sortim perdent.
Ramon, tu com ho veus?
Bueno, ho veig difícil. Vull dir, no serà una eliminatòria d'aquelles que estigui el pronòstic molt decantat ni després del partit d'anada. Crec que està molt equilibrada. Com diu el Joel, l'Atlètic ha focalitzat molt en aquesta ronda, segurament, perquè les dues vegades que s'han enfrontat anteriorment en partit de quarts, l'Atlètic de Madrid ha guanyat el Barça amb Tato Martino i Luis Enrique. M'imagino que això en el subconscient de l'Atlético pesa. Però també crec que el Barça es mereix una mostra de confiança, en el sentit que per mi té molt de mèrit la victòria del Calderón, més enllà com jugués l'Atlètic de Madrid. O sigui, ser regular a la Lliga i estar en condicions de revalidar el títol davant de l'Atlètic de Madrid, que té una plantilla extraordinària, i davant del Real Madrid especialment, jo crec que això té molt de mèrit, i crec que ha de constar en acte. El fet de que la Champions exciti molt i que tots estem pendents de que aquest equip es va posar com a fita guanyar la Champions després de guanyar la Lliga no ha de fer oblidar que no ha estat el Madrid simplement perquè ha jugat malament i perquè s'ha deixat anar. Ha estat el Barça. El Madrid no ha pogut sostenir el ritme del Barça. I aquesta regularitat que ha tingut l'equip a la Lliga, crec que això és molt, molt important. També és veritat que el propi Barça aquell, que si tenim la referència de l'any passat, ha perdut aquell punt de febre, és a dir, no és aquell equip que ataca i ataca i ataca i ataca i hi va, sinó que és té menys continuïtat, però sí, també és veritat que ha fet partits extraordinaris contra el propi Atlètic de Madrid al Camp Nou, contra el Newcastle, i que el Camp Nou ha guanyat tots els partits. Jo crec que si el Barça guanya l'anada, no em vull fixar en la diferència de gols, pot anar al camp de l'Atlètic de Madrid, per més feixuc que sigui, a defensar la seva candidatura, les seves opcions a la Champions.
Emilio, tu com ho veus?
Bueno, ho veig com el Joel i com el Ramon, i probablement com la Carme. No, a veure, jo estic molt per aquella cita que feia el Johan Cruyff, de que estant bé el meu equip m'importa molt poc el rival, no? O sigui, entonces estem, com diu el Ramon, i també el Joel, però el Ramon, amb un equip com és el Barça, que és tremendament competitiu, no? O sigui, com sempre fem la comparació amb el Real Madrid, dona una mica la sensació de que aquest Barça, per supost el de l'any passat encara menys, però aquest Barça no se rendirà nunca i estarà sempre competint, perquè es va veure, per exemple, a la tornada de la Copa del Rei, que portaven un resultat que era increïble i s'ho van deixar tot i més per poder superar l'Atlètic de Madrid. Es va veure al camp de l'Atlètic de Madrid, per més que parlin ara que sigui l'expulsió, que sigui la vermella, que es va veure, i també es va veure en comparació amb el Real Madrid, no? que està format per uns jugadors protegits per al president que només pensen en la Copa d'Europa, no? I llavors es colleixen els partits i ja veurem, a lo millor demà pues, fan un altre Chelsea, hi ha un altre City, però de qualsevol manera jo crec que el partit del dimecres depèn moltíssim més del Barça que de l'Atlètic de Madrid. Si el Barça fa una exposició, fa un comportament del Barça bo, del Barça que tothom desitja i que l'hem vist aquest any, potser menys cops que l'any passat, però l'hem vist, jo crec que l'eliminatòria té de ser del Barça. I per altre costat, com diu el Joel, jo crec que a quarts de final és molt difícil escollir un rival que diguis, bueno, aquest és més fàcil, estem a quarts de finals de la Champions, clar. I realment ja l'equip que et toca és un equip fort, i en aquest sentit, evidentment, l'Atlètic de Madrid, que també d'alguna manera té un somni, que és la Champions, pues no té de ser fàcil, i ja es va comportar també el dissabte amb una alineació que era una, entre cometes, renúncia a lluitar per la Liga. No?
Clar, això anava a preguntar també, Carme, no? És a dir, el fet que sí. L'Atlètic de Madrid reservés més jugadors que no pas al Barça pot condicionar?
Home, clar, perquè mira, l'objectiu de dissabte de l'Atlètic de Madrid, l'únic objectiu que tenia l'Atlètic de Madrid era desgastar el Barça, física i emocionalment. El Barça va molt justet de forces, està claríssim, ho veiem que va molt just, molt just. Vull dir, per la Lliga arriba i potser anirà sobrat i tot. Per la Champions la cosa la veig més justa. Jo veig un equip bastant esgotat, amb una mentalitat competitiva brutal, com deia l'Emilio, vull dir, surten per totes, això sí que és veritat, però arriba un moment que fan figa. I d'altra banda, el Cholo Simeone, que porta 13 anys a l'Atlètic de Madrid, que sempre fa el mateix, que ja el coneixem, que no és capaç de sorprendre ningú, o sigui, el que sí que és capaç és de fotre-li una empenta a Ferran amb una banda, de sobreexcitar els seus jugadors, perquè ja estan sobreexcitats de normal i que van com van i que entren fort, doncs l'objectiu era els que esteu al camp, perquè evidentment es va reservar doncs, des de Julián Álvarez, Marcos Llorente, tota aquesta gent que, evidentment, a la Champions faran molt, molt de mal, no? No té res a veure. Ja veureu, parlem del partit contra el Barça, però ja veureu el que presentarà davant del Sevilla aquest cap de setmana, després del partit d'anar a la Champions. Sí. Seran els de Parvus, vull dir, no, jugaran quatre nens, això està claríssim. Ho poden fer perquè tenen un bon fons d'armari i, a més, tenen la Lliga absolutament abandonada. L'objectiu prioritari, encara que no ho diuen amb la boca molt petita, de l'Atlètic de Madrid no és la Champions, la Copa del Rei, perquè tenen clar que la Champions no les alcança, i jo crec que tindrem una eliminatòria, aquesta sobredosi d'Atlètic de Madrid. A l'Atlètic de Madrid li va bastant bé, al Barça jo crec que estan fins als nassos, també a nivell de públic, perquè la grada és convulsa, la grada ja ho hem pogut veure, el Lamine Yamal una altra vegada va rebre insults racistes...
I una altra vegada no passarà res...
Exacte, Joel, això ja ho sabem, vull dir, ja ho sabem. Jo ara us parlo des de Madrid, que aquí a Madrid està tot, pràcticament tot justificat, o sigui, han passat coses molt bèsties i no se'n parla d'aquesta empenta que us dic que per mi va ser una imatge lamentable d'un entrenador de futbol.
La de Simeone amb el Ferran.
Amb el Ferran, o sigui, que el Ferran es va tombar, que tu fan això.
És estrany, perquè sembla com si fan-li primer una traveta, fins i tot, i llavors...
És impresentable. Home,
hi ha una cosa que no entenc de l'Atlético de Madrid i del Simeone, que és que la gent de l'Atlético li segueixen comprant a Simeone, que es comporti com l'entrenador d'un equip que està lluitant pel descens, o un equip de baix, un equip petit. En definitiva, un equip petit, però després...
Quan s'ha gastat en fitxatges, més.
Quan parlàvem ara de les rotacions que fa l'Atlético pot fer aquestes rotacions perquè té un plantillot descomunal. O sigui, té, normalment treu l'11 inicial, l'11 ideal al camp i té 5-6 tios que podrien ser titulars a la banqueta i, a més, a treure jugadors que jo no sabia ni qui eren. Van començar a entrar una sèrie de paios que jo dic, ui, aquest tio d'on ha sortit?
Sí, al mig del camp era inèdit.
No ho feien malament. D'altra banda, és això, a mi el que em genera confiança és que el Simeone, normalment a les eliminatòries, és un cagat. És un cagat. La vegada que ens ha fet més mal Simeone va ser quan vam jugar allà i li va donar per pressionar-nos molt a dalt, apretar-nos molt, i ens va fer dificilíssim jugar a futbol. Jo dubto que el Simeone s'atreveixi a jugar d'aquesta manera en una eliminatòria de Champions, i això és el que em fa estar tranquil. Sí que és veritat que estem sense pivots, pràcticament, vull dir, no hi ha De Jong, no hi ha Bernal, no hi ha Rafinha... no hi ha Koundé, hosti, és que estem realment en quadre,
Però bueno, Koundé sí que jugarà,
Ah, sí?
Koundé va entrar l'altre dia.
El Koundé juga segur.
Ah, bueno, llavors l'Eric pot anar al mig, no?
Ah, clar. No, jo el que crec és que amb el Simeone sempre hi ha el debat aquest de si pot jugar millor amb els jugadors que té.
Sí.
Que jo crec, com diu el Joel, bueno, coincideix tothom que té una plantilla extraordinària, però extraordinària. I, bueno, però de qualsevol manera, ell, i com diu també el Joel, la seva afició ha escollit una manera de jugar que no l'ha anat malament, que potser no li dona per la Lliga, però sí li dona pels torneigs del CAO, i, bueno, i la prova està en que està a la final de la Copa, i merescudament, per cert, i que està lluitant a la Champions a les mateixes condicions que el Real Madrid, que el Bayern, que l'Arsenal, que PSG, que el Barça, no? El qual té un mèrit molt gran, molt gran. Però quan parlem de l'actitud, de la manera, de l'estratègia, de l'empenta, del joc, del jogo bonito o similar, doncs, bueno, i és una opció que tenen molts equips del món, molts clubs del món, no? Però en aquest sentit jo crec, el primer, és segur, perquè a més ha succeït sempre, és segur que veurem una eliminatòria increïble, tant el partit d'anada com el de tornada, però segur. I encara, com ja va succeir amb la Copa, no importa el resultat del miércoles, o sigui, el dimecres el Barça pot guanyar 3-0 i segur que el partit de tornada al Metropolitano serà terrible, terrible, m'entens? O sigui que, a veure, jo crec que és un enfrontament preciós, que és un enfrontament en el que el Barça, com d'alguna manera diu la Carmen, tant respecte a l'Atlètic de Madrid com al Sevilla, bueno, el dissabte té un derbi i tampoc pot fer, diguéssim, tampoc fer tonteries, perquè estem en la situació en la que ja ha adquirit una avantatge suficient com per guanyar la Lliga, no la pot perdre, aquesta avantatge, ja al primer partit després del Metropolitano i de la fallida del Real Madrid a Mallorca, no?
Ramon.
A mi el que em preocupa una mica és que hi haguin determinats personatges que s'accepti la seva personalitat sense tenir en compte la manera que influeixen en el joc. És a dir, si Rüdiger és un loco, justifica la seva bogeria.
Sí.
Si Simeone és un trampes, justifica la seva, que sigui un trampós. En aquests contextes no és fàcil moure's, però sí que crec que el Barça té un entrenador que és extraordinari com el Flick. O sigui, el que no perd la paciència, o sigui, un altre entrenador els hagués tornat amb tot un partit com el que va tenir el Metropolitano, crec que va intervenir durant molta estona fins a trobar la clau, és a dir, els canvis, va canviar de sistemes, va canviar de jugadors, va anar improvisant sobre la marxa tenint en compte les lesions primer de l'Araujo, després del Marc Bernal. I aquest punt de confiança que té ell, de saber advertir una cosa que molts no advertíem, com que Cancelo podia ser un jugador que sumés, com que Rashford recuperaria temps després de que no semblava que està fi. A mi l'únic que em preocupa del Barça en aquest sentit és el moment de Pedri. Crec que el Barça, si té la continuïtat Pedri, si Pedri està fi, el Barça té molt de guanyat. I Pedri li costa molt de tornar a agafar el ritme després de les lesions que ha tingut. No ha tingut una temporada tan neta. Si tu no tens a Pedri molt fi, si et falta Rafinha, aleshores això fa que tot sigui molt més exigent. Però arribats en aquest punt, torno al començament. Penso que, de la manera que té Flick de moure l'equip i de plantejar els partits, és el fet, per exemple, que hagi trobat la parella de centrals que ara ja ningú se'n preocupa, amb el Gerard Martín i Cubarsí, el fet de que tu saps que l'Eric és el jugador líder que s'està convertint amb el futbolista que el Metropolitano s'encara amb qui s'hi hagi d'encarar i si ha de jugar lateral dret, jugar lateral... És a dir, si tu mantens aquest punt de febre i d'excitació malgrat les adversitats, crec que això és molt important i aquesta és la confiança. Crec que la gent hauria d'anar al camp sobretot perquè no li faci mandra un altre cop a l'Atlètic de Madrid, sinó que la càrrega ambiental i el sentit de que l'Atlètic de Madrid senti que aquí pot passar-les molt, molt putes, com es diu amb expressió segurament grollera i fora de mida, però que és una manera que és la que ara em surten a mi, és a dir, sí, aquí suareu sang, doncs això s'ha de notar al camp. I dic que el factor camp del Barça, recordem que a l'Spotify Camp Nou, des que es va inaugurar, ha guanyat tots els partits. Recordem que l'Atlètic de Madrid va portar 3-0 a la Copa i que si no va arribar al quart va ser justament perquè els suplents no van fer el que havien de fer. El partit estava 3-0 quan quedaven 20 minuts i va sortir Rashford i van sortir Olmo i aquell dia no ho van fer, però el partit estava ben fet. El partit del Newcastle va ser exactament igual i aquest, jo crec que aquest desig, a més que té el Barça de la Champions, de que Lamine sap que és la competició que vol i que li pot permetre optar a la pilota d'or, aquest desig i aquesta excitació se'ls hi ha de fer sentir. Vull dir, això d'anar... Crec que hem de tenir moltes forces i confiança amb la equip, més que no pas temor amb l'Atlètic.
A tu t'amoïna, Ramon, t'amoïna el tema de Pedri, amb el tema de la recuperació després de lesions i tal, a l'antitud. A mi m'amoïna veure com el dissabte anaven a per ell, perquè va ser escandalós. O sigui, va anar per terra bastantes vegades, però després va haver aquest joc brut que no es veu, que era constant contra ell, no? I això tornarà a passar dimecres. Vull dir, el Camp Nou ha de ser una caldera. Ha de ser una caldera. Vull dir, Simeone s'ha de trobar... Perquè, o sigui, l'Atlètic no té el futbol que té el Barça, això per descomptat. I l'entrenador, estic absolutament d'acord amb tu, no té ni resposta, per molt que tingui una plantilla top, no té resposta futbolística com la que té...
Jo insisteixo que la va tenir, sí, Carme. Hi va un partit que Simeone va donar amb la tecla, però, sí, però per algun motiu...
Jo crec que, com deia el Johan, un palomano hace verano, no? Vull dir, jo crec que va ser una cosa molt bastant puntual, i jo crec que el factor camp, el nostre camp, ha de ser una caldera. Vull dir, no, s'han de trobar realment amb un front culer molt bèstia, perquè vindran com vindran. Vindran, evidentment, a tancar-se, perquè vindran a tancar-se, això ho tenim tots molt clar, però vindrà a repartir molta llenya. I a mi m'amoïna Pedri perquè no està al 100% i van a per ell, perquè saben el que és Pedri.
I a més hi ha un altre problema associat a aquesta petita davallada de Pedri i a la baixa de Rafinha, i és que encara recau tot molt més en Lamine Yamal. Que jo crec que l'emprenyamenta de dissabte...
Obrim aquesta carpeta.
Jo crec que pot anar... Bueno, doncs si vols obrir aquesta carpeta, voldria fer només un apunt que deia el Ramon, i és que en el sentit aquest del Flick com a factor diferencial respecte a l'immobilisme de Simeone, i és la idea que... Bueno, la necessitat aguditza l'enginy i se li va ocórrer això, per fi, diria jo, de posar Dani Olmo de fals nou, i és una llàstima que el partit es va desenvolupar d'una manera que no ho vam poder veure gaire, però jo vaig veure cosetes que a mi em van agradar molt.
Olmo va fer un partidàs.
Del que pot fer Olmo en aquesta posició comparat amb el que pot fer Lewandowski, que està... O sigui, hi ha un vicio... acabat, i el que pot fer Ferran Torres, que bueno, fa molts moviments, però no sempre són els adequats. Yeah. O sigui, a mi m'ha semblat molt interessant el paper d'Olmo com a fals nou, i jo no el descartaria.
Yeah. Què deies de Lamine Yamal?
Hi ha moltes hipòtesis sobre la famosa emprenyamenta de Lamine, perquè és veritat que no celebra gens el gol de la victòria, que és una cosa estranya, i jo crec que la cosa pot anar per la frustració que li provoca el fet que genera molt joc i que aquest joc no es tradueix en
gols.
Els companys de Mundo Deportivo apunten avui que podria ser perquè estava sobrepassat de les indicacions que rebia des de la banda per part de l'entrenador de porters, que també pot donar indicacions.
L'entrenador de porters?
Això ho apunta Mundo Deportivo, eh? Yeah. És una informació del diari.
Bueno, jo crec...
Emilio.
Jo... Bueno, voy a decir la impertinencia.
Tranquilo.
Yo creo que es muy impresentable.
No.
Vale, perfecto. Déjame terminar. Yo creo que es muy impresentable y yo creo que está en la línea de...
Però impresentable alguna... Lamine, vols dir? L'esbotonada de Lamine.
Sí. Primer, jo crec que és impresentable perquè tu aquella nit vas guanyar la Lliga y ni la vas a celebrar, ni estuviste con los tuyos, te fuiste, le hiciste un feo al entrenador. El entrenador, evidentemente, como dice Ramón, decidió justificártelo absolutamente todo, como todo el mundo le justifica casi todo a Lamine Yamal, y por tanto, a mí eso me pareció un feo tremendo. Segundo, me parece un feo tremendo que tú permitas 48 horas después que todo el mundo esté especulando de qué ha pasado. ¿Me entiendes? Yeah. O sea, es decir, ni siquiera has utilizado, como utilizan todos y como utiliza él, las redes sociales para decir, se me fue la cabeza, o hice un partido y no marqué y me supo mal, o creé 20 oportunidades y mis compañeros no las metieron, o el entrenador de porteros es un pesado. Vale, que os dices, tú has permitido durante 48 horas que esta bola se vaya haciendo grande. Es más, volviendo a la tesis doctoral de Carmen, que vive mucho en Madrid, todas las emisoras de radio el sábado por la noche abrieron con este tema.
El problema és que les d'aquí també ho facin.
Todas. No solo con la derrota del Madrid. Yeah. No solo con el ridículo del Madrid, no solo con la crucifixión de Arbeloa, no solo con el título de Liga. No. Todas las emisoras...
Bueno, perquè el volen convertir en l'equivalent de Vinícius
vale,
al Barça.
Pero tú lo provocas, ¿entiendes? Tú lo provocas. Tú te podías haber ahorrado eso, hubieras podido celebrar la victòria...
Però és que no fa res condemnable, per l'amor de Déu. L'únic que fa és marxar del camp.
Ja he dit que iba a dir una cosa.
Que no fa cap mal gest. No fa cap mal gest.
Home, a mi no em va agradar, Joel. Sí, home,
però no ho traiem nosaltres de mare, almenys.
No, però...
Home, jo no ho trec de mare, eh? Joel, jo no ho trec de mare.
No hi ha cap mal gest.
Estaràs amb mi que si a l'últim minut, com aquell que diu, el teu company fica un gol que suposa el 90% del títol de Lliga, et quedes allà aturat, emprenyat com una mona, no és de recibo, que diuen per aquestes terres.
Sí que és veritat que hi ha les dues coses, el que diu el Joel és molt, molt clar, és a dir, hi ha una certa part de la premsa de Madrid que el vol convertir en el nou Vinícius.
No, el Vinícius sí del Barça.
Sí. No, exacte. Sí que és veritat que, Ramon, es fa estrany, com a mínim, es fa estrany veure aquest estirabot, no?
Bueno, jo crec que per començar no menysprea ni desautoritza ningú del Barça, perquè amb el Flick passi per allà i li digui no m'emprenyis, que no estic per tu.
Sí, sembla que li digui, pregunta-li en aquell o...
Sí, i que si el de la Fuente doncs estava allà també dient-li no sé què. Jo no vaig veure tant com això. A mi m'agrada el Lamine rebel, m'agrada el Lamine que treu tota l'atenció. És a dir, si això serveix perquè ell expiï tots els pecats, diguem-hi, tota l'atenció sigui què passó, què le dijo, doncs molt bé, perquè així l'equip descansa, es dediquen a preparar el partit, i és a dir, si fos una tàctica preconcebuda, doncs em semblaria extraordinària. També m'agradaria saber, és veritat, que per boca seva, per què estava així, no ho sé. I això, de vegades, també hem d'esperar que el nano doncs s'expressi, no sé si ho farà com ho fa de tant en tant a les seves xarxes, o el que vulguis. Però jo, més que amb tot això, em quedo amb la primera part que va fer. És a dir, a veure, de vegades ens quedem amb l'últim detall o com per què justificar si està més empipat o menys empipat. Lamine Yamal, per mi, va fer una primera part extraordinària.
I tant.
És un jugador que apareix com el rei de l'escenari, que, a més, no el destorben ni tots els insults que li van dir. Un altre hagués parat el partit i hagués dit, amb tot el que va passar a Cornellà, amb tot el que ha passat amb els últims partits de Lliga, ell... Li diuen moro, li diuen... El que
negrata,
vagi,
no li van
que,
dir, negrata.
Li diuen de tot i ell va jugant, i li importa una merda. Per tant, aquesta mateixa actitud que ell té de passar del que li diu la gent del públic, perquè ja sap com són, també és la que té perquè està enfadat, doncs, perquè no ha fotut un gol o perquè no sé què. És a dir, crec que tothom avui està pendent de Lamine. I haver assumit que no juga Rafinha, com deia, no sé si era el Joel, crec que era el Joel, no hi és Rafinha, el Barça s'ha quedat sense el capital, home franquícia de Flick, Pedri està com està, i el nano allà aguantant les garrotades i estan allà i tornem i anem i anem i anem, això és el que jo em quedo amb Lamine. Després ja s'ho arreglaran el vestit, no he sentit cap jugador...
Que té 18 anys, és que té 18 anys, és que és impressionant, home. És que hem de valorar aquest fenomen com el que és. Vull dir, jo no sé quin jugador serà Lamine Yamal d'aquí 7 o 8 anys, però la maduresa... O sigui, la gent es fixa en aquests detalls...
Aquests detalls són
anecdòtics. El que voldria dir és que jugant a futbol... Jugant a futbol, Lamine Yamal és un jugador supermadur, superresponsable i molt generós. És a dir, tot això que s'insinua que és fora del camp... És curiós perquè dins del camp és tot el contrari. És generós, és responsable i és molt madur.
És poc xupot, diguem, que dèiem abans.
Bàsicament m'interessa el que foti dins del camp, i dins del camp és impecable.
Emilio, deies.
Lo único que digo es que todo esto que defiende Ramón y todo lo que defiende Joel no está reñido con lo que yo digo. Se puede hacer todo esto y tener un comportamiento cojonudo.
Es evident, però no seria Lamine, Emilio.
Vale, estupendo. Pues,
si tu
tesis era de Joel, es que el Lamine bueno se compra con este malo, pues estupendo. Yo no la
creo. Es que no lo veo tan malo.
Jo vull dir amb això que des del començament depèn de l'actitud que tenim cadascú respecte a ell. A mi és la persona... que m'ha despertat una passió i unes ganes d'anar al camp que no havia fet cap futbolista. I no el conec perquè té 18 anys. I no puc esperar d'un nano de 18 anys que pertany a una generació totalment nova, amb una sèrie de tics i d'una manera de comportaments totalment extraordinaris, amb la convencionalitat. Aleshores, quan tu marxes de la convencionalitat, et pots trobar o un líder tou que exerceix el camp com Messi, que no tenia... Els problemes de Messi només se sabien després dels partits, mai durant els partits. Sí. El de Lamine és tan extrovertit que ho publicita tot. Fins i tot m'agradaria recordar que vam començar la temporada amb la seva festa famosa. I ara podríem parlar de la Kings League i el show que va muntar el partit i tota la història. És un nano de 18 anys,
però... I no es cuidava, deien que no es cuidava físicament i està en el tram final de la temporada com un toro.
Però bé, amb jo de tot això que dieu, Ramon, Joel, estic absolutament d'acord, sóc la primera que pagaria i paga per anar a veure Lamine Yamal. Vull dir, això està clar. El que jo dic, i des de la perspectiva de que mig visca la capital, és que això és donar aquesta actitud que nosaltres la justifiquem per com és, perquè el valorem, perquè és un geni, val? Aquí és donar munició a l'enemic. És a dir, és començar... tertúlies radiofòniques, programes de televisió, entrevistes, articles de diaris, amb aquest fet, perquè està clar que van a per ell. Òbviament, quan es posi la samarreta a la selecció espanyola serà el millor del món i tothom l'estimarà molt. Sí. Però també us dic que el primer fallo que tingui amb la selecció espanyola anirà a per ell, també us ho dic. Sí. Vull dir, ell viu amb 18 anys, està vivint aquesta pressió sobredimensionada i molt bèstia.
No ens oblidem que si el Barça està a punt de guanyar la Lliga, pot ser, entre altres coses, gràcies als gols que ha fet Lamine, que havien d'haver fet d'altres.
Sí, sí. I les assistències.
I les assistències.
Ja no parlo del joc i de les assistències, parlo dels gols.
4 minuts, ho deixem aquí. Dijous tornem a fer Àgora Esportiva després del partit de Champions. Emilio, Carme, Ramon, una abraçada ben forta.
Adéu.
No li dic al Joel, perquè el Joel es queda. Vull dir que...
Sí, ara hem de fer l'humor.
Vinga.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Saps quan admires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves.
Sílvia Solet convida a navegar pels records i a reviure moments de tendresa, alegria i joia. Una lectura que t'abraça i et recorda que la felicitat es troba en les petites coses de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
Este autobús está secuestrado.
El meu nom és Manolo Vidal. Necessitem una línia d'autobús que cobreixi Torrebaró. I l'aconseguirem.
Els carrers de Torrebaró són massa estrets per aquí passi un bus.
Senyores, ¿esto qué es?
Eduard Fernández.
I seguim lluitant per la nostra dignitat.
El 47, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
Increïble.
Platòric.
Plàtan. L'oferta d'ahir estalvia amb el plàtan de Canàries.
Aquesta setmana 1,69 al quilo, un 24% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Avui sembla de bojos portar un fill al món.
Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de salut, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Troben un home mort a casa seva.
Si t'agrada Crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Hipercor et regala un 20% a les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 80 euros fins al 12 d'abril. Sí, 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 fins al 12 d'abril et regalen un 20% només a Hipercor. Consulta'n les condicions. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Què s'està coent?
Aquest dilluns a Pasqua, a la Fonda, volem descobrir un restaurant de Barcelona que fa molt poquet que ha obert els fogons. Després volem fer el bocato di cardinale amb el cuiner Jordi Peric de Cal Carter de Mura i acabar amb una tertúlia ben pausada amb el cuiner Artur Martínez per saber quina és la seva visió personal de la cuina catalana al tru.
Quan és festa i cau entre setmana, obrim la Fonda de Catalunya Ràdio amb Pep Noguer.
Us esperem, sí senyor. On? A la Fonda.
Aquest dilluns a la una del migdia.
Vinga, va! On te teniu el porró?
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 3:15, Girona-Vilareal.
El tercer classificat de la Lliga visita Montilivi en un partit de màxima exigència.
Avui, a partir de 3:15, Girona-Vilareal.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
Estem pendents amb Joel Díaz, Xavi Espinosa i Ona Viñamata. Bon dia!
Bon dia!
Com esteu? Molt quins bé, temes que... tenim pendents avui, Joel?
Mira, doncs, sincerament, Freddy, t'ho he de dir, mirant-te els ulls, no en tenim gaires de temes.
Ah, no?
Està, és que està tothom de vacances i estem a rascar al fons de l'olla de l'actualitat.
Bueno, tothom menja el Freddy, pobret, que no descansa mai.
Gràcies,
Armini. Jo també he vingut... un vigor.
Sí, però jo també he vingut a treballar, Armini, no sé si te n'has adonat, i a mi no em felicites.
No pateixis, que ja me n'he adonat. Nota de seguida, quan hi ets, quan entres a l'estudi Noel,
bueno,
de seguida.
Clar, per la meva vitalitat, les meves ganes de viure, que d'alguna manera encomano...
Podria col·locar-me només amb l'aire que treus quan respiris.
No, ai, Fermínia, per favor, tinc 45 farum. Anys.
Aquella farum.
No hi tornem, amb aquesta
Freddy,
història.
Tranquil.
Oh, estic molt tranquil.
No et posis neguitós, que ja tens prou, tu. Mira, té tot una mona, perquè puguis celebrar la Pasqua, pobreta. Està sol, el Fredes.
Moltes gràcies, Hermínia, per la mona.
La mona és un pastís que mengem aquí, per celebrar la Pasqua, que és com una cosa...
Armínia, el Freddy sap perfectament que és una mona.
Però que si és de fora, el Freddy! Sí, és home, de fora, el Freddy! No és... Que el tracteu com si fos d'aquí!
Però és que Andorra no és ben bé fora, home!
Com és que ho sàpiga, pobret! Home,
Andorra...
Mira, jo t'he dit la bona, Freddy, sí? Però els ous els poses tu.
Bueno, va, ai, que pica, Antona. Ai, va, escolta.
La mengem junts. Sí.
Bueno, Freddy, si vols posar els ous sobre la mona...
Sí, no, no posaré els ous sobre la mona.
No, parlant de mones, sí. he vist que la que li has portat al Freddy, Hermínia, és la mona tradicional, sense xocolata, la mona...
Sí.
La mona avorrida, la que porta ous de gallina de veritat. Aquesta és la que li
ha portat. Com ha de ser, Noel? Tanta xocolata, tants ous, tantes plomes gais. Pollets! Què fan aquells pollets esperrucats que sembla que tinguin un cromosoma de més? Perquè sol fan una cara. Tu els he vist amb un ull per aquí, un ull per allà.
Els becs sempre tenen el bec tort.
Sempre, i es desenganxa. És que és un desastre.
Fan una mica d'angúnia, els pollets.
És que ho vas a parar. Abans això no passava.
Ah, no passava abans això?
No, el problema és que, bueno... No es pot dir.
Doncs si no es pot dir, no ho diguis.
Però que anem deixant que entrin com volen tradicions de fora.
Però quina és la tradició de fora, en aquest cas?
Clar, passa el que passa, això dels ous, que van amagant-los pel jardí, que és una vergonya, es barreja tot amb lo nostre. I, bueno, al final, què farem? Què farem? Menjarem bones halal?
Bueno, no, això no, Hermínia, no, això sí que no. Això sí que no. Discursos islamòfobs i racistes, no, eh?
No, no et posis nerviós.
El problema és que et deixem parlar massa, Hermínia, i amb les teves preguntes retòriques.
No, perdona.
Home, Ferran Adrià, bon dia, com estàs?
Lo que es la mona tradicional...
Sí.
Què és una mona, Freddy?
Un pastís.
No, una mona què és?
Espera, que t'està fent replantejar-t'ho tot.
L'animal, un mico, vol dir un mico.
La mona original, que lo que era, era una mona.
Sí.
Un ximpanzé, un homo erectus, una dona erectus, que tu agafaves la mona, la mataven, i se cobria de clara.
No, a veure, Ferran
Adrià... No sé si va anar així, això.
D'acord que siguis un geni, però hi ha límits que no...
Una mona fèrtil... Eso lo de los huevos... Los ovarios, de las monas lesbianas...
De las monas...
Es metrosexual, es igual. Però
tu què estàs dient, exactament?
Quina és la genialitat?
Ni idea. Plantejat així...
Posar-li plomes. Aquesta és la genialitat.
Sí, repassem un moment la recepta, eh? O sigui, la idea és anar a la selva, o a un lloc on hi hagi... Caces una mona?
Caces una mona.
La mates, entenc. Has de matar.
Que no pateixi.
Que no pateixi. Una mona halal. No.
I com saps si és una mona?
La cobreixes de xocolata, llavors, Ferran?
La cobreixes de xocolata i te la menja.
I la genialitat... No! Però no estàs...
No! És veritat.
Home, Ferran, ara m'he equivocat. És la teva pròpia recepta.
Ara m'he equivocat. No. La genialitat és que li posen mona...
Plomes.
Ah, li posen... Les mones... No tenen plom.
Això és així.
Se li claven les plomes.
Exactament. I això va ser idea nostra, una cosa del Bulli, que vam inventar la mona moderna.
Això segurament no sigui veritat.
No, perdona. No lo dic jo. Posa la Wikipedia.
Torni. La Wikipedia, la Wikipedia l'has escrit tu. Sí, d'aquesta manera ho estàs dient tu.
Bueno, va, doncs deixem les mones. De què més hem de parlar?
No, doncs hi ha un altre tema. Calla, Ferran.
Les mones són una merda.
Pots deixar de ser un geni una estona, Ferran, sisplau?
Hosti, són de merda.
Sí. Bueno, va,
hi ha un altre tema, Freddy.
Quin altre?
I és el de la Rosalia, a Madrid. Es veu que continua fent el xou aquell del confessionari.
Sí, n'hem parlat abans.
Rosalia
dedica una estona de concert a obrir un confessionari i convida alguna celebritat a confessar-se.
Escolta, aquesta nena se n'estan fotent, no, de la fe cristiana.
No, home, no, justament el contrari. És més aviat un homenatge.
Bueno, mira, que se'n foti del Mahoma, si té collons.
Ai, ai, torna'm a ser.
No? Com que aquells et poden fotre una bomba, no? Els catòlics hauríem d'aprendre molt dels ayatolais.
Ayatolais.
I els catalans també n'hauríem d'aprendre. Els menys es fan respectar.
Hermínia, jo no crec que els catòlics hagin d'aprendre dels ayatolais. I segon,
jo
diria que la Rosalia, com et deia el Freddy, no se n'estan fotent, sinó que és més aviat un homenatge.
Això.
Oi, quin...
Sí, no?
Quin
esgrip.
Pots tornar a dir com que no?
No, bueno, no, ara ja no me surt.
Mira, que la Rosalia no se n'estan fotent.
Com que no?
Hòstia, quin susto.
És com una gallina.
Sí?
L'altre.
Però
com que no, què?
Fa 4 dies estava dient barrenades amb el reggaeton, movent amb el cul com una palandrusca.
Sí.
No? I ara es fa la monja.
Sí que és veritat que ha estat un canvi molt radical.
Va, home, va. I, a més, les monges no confessen.
Això és veritat. Bueno, si calles un moment, Hermínia, podrem preguntar-li directament a l'artista en qüestió. Hòstia. Rosalia, com estàs? Bon dia.
Salve, Urbi et Orbi, no?
Urbi et Orbi, Rosalia, Urbi et Orbi. Felicitats, Rosalia, pel teu èxit a Madrid. ara justament parlàvem del, bueno, del moment aquest confessionari que vas fer amb l'Aitana, sí, en aquest cas.
No? Sí, va ser super místic, saps?
Ja m'ho imagino.
És
ja
un moment, like, I mean, és com donem-li espai al silence, no?
És la idea, o sea, aquesta, no?
No sé, el contrast entre intimitat i multitud, no? O sea, la idea de que estamos solos, no? Davant de Déu.
Ja, o sea, ja. Mi... Sí, no, no, sí, sí, estic. L'Armínia, en tot cas, t'acusa d'estar-te'n enfotent de la, sí, de la seva religió, sí, que és la catòlica. Diu que fas la pantomima. Diu que fes una cosa de màrqueting.
No, petitú, no, no, güey, jolines. O sigui, no, si voleu, o sigui, per demostrar que lo hago en serio, mira, us voy a proponer una cosa ara, que us ho podem fer aquí mateix, si voleu.
El què? Obriu un confessionari? Aquí,
claro, no? Algú vol confessar-se? Va,
atreviu-ho. Ara mateix, home, no. Freddy, tu no vols confessar
alguna cosa? No, fa coseta. Tampoc no tinc gran cosa a confessar, ja.
Mentida, el professor Vincent, quan vam coincidir a l'Escola de Màgia i Hechicería, sóc el professor Sebastià d'Arbó.
El professor.
Vostè no cal que es presenti.
Era un canallita, eh?
Ah, sí?
Sí, tens alguna cosa a confessar.
Feies coses amb la varita màgica.
Mira que vermell que es posa.
El Frederic et deia sovint, et deia, mira, vols aixecar la túnica?
Que tinc la vareta màgica.
Que tinc la vareta a punt. I
feia,
mira, sí, bueno, estàvem...
Sí, exacte.
Rosalia havia obert...
Sí, home, no, perquè si algú confesseu per mi...
Tenim el confessionari de la Rosalia obert.
Està abierto.
Yo quiero, si me permitís, yo quiero confessar algo.
Oi, mira, aquest sí que no me l'esperava. Rei emèrit, Joan Carles I, com està?
Mejor que nunca, Freddy.
Com?
Se li nota, se li nota. Crec que ha dit mejor que nunca.
Ah, mejor que nunca.
¿Qué quieres compartir con nosotros lo de tu hermano? El teu germà, el del 23F, els assumptes extramatrimoniales...
Bueno, home, estaria bé, rei emèrit, que confessessis alguna cosa que no sapiguem ja, perquè la teva vida ja és bastant...
Pues sí, pues...
Vox populi.
Vale. Pues estoy nervioso, de repente.
Home, normal. Normal.
Hoy soy vengo a abrirme en canal, porque... Oh,
tant de bo, literalment.
Quiero confesar que una vez hice el amor con Sofía... Y me gustó.
Hòstia! Això sí que és nou.
Un moment, eh?
Això sí que és nou.
Me gustó, y es algo que tenía que sacar porque me estaba matando por dentro. Porque...
Mira, ja ho... Bueno, Rosalía, ara tu li hauries d'oferir pues, alguna paraula de consol. De consol
pues nada, que haga tres Ave Marías, ¿no?
Y... Ah, tres Ave Marías. Vale.
Eso sería, ¿no?
La... No, no ho sé, no ho sé. A mi no em miris, Rosalía. No.
Jo, és que, a part del vestit de monja, tampoc ho creus.
Ah, doncs al final tindrà raó l'Armania.
Sí, exacte. Vinga, doncs, tanquem el confessionari. Què dius?
Fas alguna cosa, professor? Quina és la tradició andorrana per la Pasqua?
La mateixa que aquí.
Ah, això no ho
és la mateixa.
Exactament igual.
Sí, sí.
Feu processons,
la
mona...
també. Ai, no sé si hi ha processons andorranes. Ah, és que fa temps que no hi soc allà dalt, però per Setmana Santa bé que em toca treballar. Però sí, sí, és la mateixa que aquí.
Exactament igual.
Però una mica més car, ja ho sé.
Bueno, va.
I sense declarar.
I vinga, va, anem al segon tema. Ai, el segon no, el primer tema pendent del dia.
Ah, Àngela Maria.
Podem fer un balanç que anem en el bon sentit i anem en un sentit positiu perquè no hem tingut víctimes i esperem acabar el dilluns sense víctimes.
Vinga, fins les 10 d'aquest dilluns de Pasqua ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 300.000 vehicles, que representen més de la meitat dels que han marxat aquests dies de Setmana Santa.
Home, són dies tristos per la gent que se li acaben les vacances, sí, però dies alegres, dies feliços, sí, dies collonuts per la gent, per exemple, de l'Empordà, que veuen com marxa tota la anava a dir avalanxa, però ja... Saps quan no et surt una paraula?
Oh, allau, allau.
Tota la llau de turistes.
Sí.
Perdó?
Fantástico, contentísimos están. Sí, la hola nos han hecho esta madrugada con los alemanes a las 3 del matí.
Aviam,
la hola
me han hecho a mí. Sembla que tenim una trucada. Amb qui parlem, sisplau?
La Marta de Sant Celoni. Home,
sempre.
Desa, Sant Celoni. Podria no ser en Sant Celoni. No, podria ser pues, des de Blanes. Claro, no. Podria ser en el balcón de Blanes tomándome un café mientras duermen el Aarón y el Aitor. Yeah. No?
Sí,
però no.
Senyora, però no és aquí. Senyora, Marta de Sant Celoni.
Què passa?
Escolti'm, posi'ns una mica en situació perquè vostè està en massa cara barraca, no sabem
que
li passa.
Estic a Sant Celoni, que jo ja estic a Sant Celoni.
Però què vol dir, Marta? És que no, què vol dir que ja estic a Sant Celoni? No, és que no l'estem entenent, Marta.
És que estic farta de fer buscar. ¿Vale? Yo estaba en Blanes pasando unos días. ¿Vale? Estoy harta que si la huelga de aeroports, que si los trenes no funcionan ni para atrás. Bueno, que por qué no dices el dimecres pasat hablando del tráfico, que si dos carriles adicionales de la PC, que si los 58 kilómetros de retenciones.
Bueno, clar, Marta, és que justament, Marta, estem en plena operació sortida, si donem aquestes informacions.
Salida a tu madre. Que he despertado a l'Aaron i a l'Aitor a les 3 del matí.
Però a les 3 del matí per què?
Tu sabes lo que es despertar a dos niños mientras duermen? Tu sabes lo que es que pasan de ser dos angelitos a dos demonios?
Ja m'ho imagino, clar.
I per què creus? Perquè m'ha apetecido. Perquè m'ha apetecido, ¿no?
No ho sé.
No tenia nada más que hacer la Marta, ¿no?
No ho sé, no ho sé.
La Marta Sansaloni? No, claro. Mira, ¿sabes qué ha pasado?
¿Qué?
Que no quería tu macochas. Porque me habéis estado aquí rayando la cabeza.
¿De qué?
Que me daba miedo de encontrarme en una retención de 7 horas sola en el coche. Que mira, si fue sola, yo pago para estar 7 horas sola en un coche.
Vale,
pero con dos críos, ¿tú qué? ¿Pero tú qué crees?
Pero calma,
¿Que con el arroz y el alcohol, ¿tú crees que me iba a arriesgar? No, porque puedes sortir a las 3:30 de la madrugada. ¿Eh? ¿Y tú qué crees que había alguien allí? Ni un alma.
Ni una...
¡Toda niebla!
No,
però
no entenc el problema. Però llavors, Marta, a 3:45 ha arribat bé de Blanes a Sant Celoni, no?
¿Tú estás de cachondeo?
No.
Ah, molt bé. No, vamos a reírnos, ¿no? De la tomba.
No.
Vamos a reírnos,
Déu
¿no?
Manguard, Déu Manguard.
¿Qué importa que envía de vacances en Blanes? Que me he ido porque me habéis dicho que me fuera antes.
Sí.
Que si no, trobaríamos aquí, ¿no?
Sí.
Que pagas la nit d'apartament para nada. Para nada. Que dormití y ya lo miramos todo así, me he despertat. Que feia un dia Blanes avui que te mueres. Un dia Blanes hoy que bueno. Que eso será la maravilla.
Però,
y yo porto a Sant Celoni des de les 4:30 del matí.
Armínia.
Ya no sé qué sé. Que ya nos hemos mirado Armínia, 3 películas del conejito Pedro este.
¿Qui és el conejito Pedro?
Dos partidas al Catán. Que hemos hecho una mona de Kit Kat con los niños que hemos visto en el Pinterest. Ya no sabemos qué vas a hacer. ¿Qué vas a ver?
Marta, jo crec que el que ha passat és que t'ho has pres massa seriosament, això de marxar massa.
A mi m'és igual si te llamas Freddy, Frodo o Frida, m'és igual. Vale, jo t'he fet cas.
Sí.
Vale, jo t'he fet cas.
Vale.
Bueno, em sap greu, però escolta,
doncs ja està.
L'operació tornada és el que era.
Ah, claro.
Ah, mira, m'ha penjat, pensava que havia tancat.
Sí. Truca't.
Sí, sí.
Espera, que han trucat ara.
Ara qui?
Qui ha trucat?
Ara ens ha concursat.
Ha trucat algú? No. Ens ha penjat la Marta la trucada.
Bon dia. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia a tothom.
Sí?
Si me primer li habla la força de seguretat.
Sí? Home, tenim nosaltres el sergent Guarro, que està a costar controlant aquesta operació tornada, potser.
Sí, bueno, sergent Guarro... a veure... O sea, li he dit ja no sé quanta vegada que a vostè ja no el coneixen de veritat.
Sí.
El que li demano, per favor, és que no faci ni la mínima pausa.
Ah, hem de fer una pausa, és veritat.
No, que no la faci, per favor. Entre sergent... Tiene que decir sergent Guarro.
Sergent Guarro.
Si vostè diu sergent Guarro, s'interpreta com que Guarro és un adjetivo qualificativo referit a mi persona.
Sí.
Llavors ja seria desacat a l'autoritat.
Jo pensava que era al revés, que havíem de fer un espai. Val. Sergent Guarro.
Jo pensava... Això li passa per pensar. Entén lo que te digo, ¿no?
Això també té.
Bueno,
sergent Guarro.
No, vinc a informar una mica de l'estat de lo que la carretera principal.
I quin és l'estat de les carreteres?
En aquest moment, si miro per la ventana, pues, ara mateix de la ràdio, circulació, la veritat que és molt tranquil·la en aquest barri de Sant Gervasi, que com són rics tots i pijos, i s'han anit tots a la casa que tenen o a
Begut,
o tenen a Sagarol, o tenen a la Cerdany, pues, evidentment, aquí no hi ha ningú.
Bueno, però mirar per la finestra de l'estudi podíem fer nosaltres, sergent Guarro.
Perdó, però lo que mai falla en la comprovació visual, que diem los policías, la CP, comprovació visual.
La CP.
Perquè no, te pregunta per què la P. Pues no lo sé, però és així, d'acord? Eso es lo que recomanem a todo que vengui per l'APC avui, sobretot, molta paciència, ¿vale?
Sí.
Y que no fallin comportament raro, com per exemple intentar adelantar por la el Arcén, que a vegades
ho
fa, o tampoc li fallin molt de cas a una aplicació que hi ha ara, que se te veu que te diu que alternativa, perquè pots acabar tornant a casa per un camí de cabra con el cotxe, com si fos el Paris Dakar. Nos mantenim en l'autopista i primera, punto muerto,
Quina
muerto,
magia, que té la gent de marxar,
Arriba aquí.
Lo bé que això està a Barcelona.
El que passa a Catalunya, hi ha molt millor de persones i tothom vol fer l'oceu, no? Per la Setmana Sant.
Sergent Guarro, moltíssimes gràcies.
A vostre, per lo que vulgueu.
Vinga, fem una pausa i anem a concurs.
Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Teatre Nacional de Catalunya presenta El Sonall, un viatge immersiu inspirat en la història real de Catalina Muñoz que ens fa reflexionar sobre la memòria històrica. Què passa amb la memòria en un món ple de soroll i desinformació? El Sonall, un espectacle de Projecte Ingenu. Del 10 al 26 d'abril al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina presenta l'exposició Concert Econòmic de l'artista, comissari i músic Oyer Echeverría. Una mostra que investiga fins a quin punt hi ha connexions entre la fluctuació dels diners i la conformació del sentit. Fins al 28 de juny a la Virreina Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat a Catalunya Ràdio.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espigadreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Amb el Pau, que ja tenim en línia. Pau, bon dia.
Bon dia, de matí.
Des d'on truques, Pau?
Pues mira, jo sóc de Seana.
Doncs Seana,
Seana. Seana de la comarca de...
Seana de la comarca de l'Urgell. Però ara m'agafes el Pallars.
Que bé estàs allà, bueno. Bandidú.
Bueno, no em puc queixar.
Escolta'm, Pau, anem per la primera pregunta. Saps quin dia és avui?
Sí, dilluns de Pasqua.
Perfecte, doncs és, està bé que ho sàpigues, perquè la categoria de pregunta és efemèrides d'avui.
Vinga, va, som-hi.
Pau, avui és un dia importantíssim pel món cristià. Saps per què?
Pues perquè el paio de la creu va ressuscitar, no?
No, home, no, és molt més important que això, Pau. Està pràcticament a l'alçada del 25 de desembre, perquè tal dia com avui, de 1950, Pau, va néixer algú que no sé si és un messies, però poc li falta. Saps de qui parlo, no? Efectivament, Pau. Ja t'ho dic jo, de Jorge Fernández Díaz, Pau, l'exministre de l'Interior del PP, que justament en breus declararà com a imputat al judici de l'operació Kitchen, és també una de les persones més devotes, ja no d'Espanya, sinó diria que d'Europa. Estem parlant d'un home que no creu ni en l'evolució de les espècies, un autèntic catòlic de pedra picada que no té res a envejar en quant a devoció a la Verge Maria. I ojo, Pau, perquè no és aquesta l'única semblança entre Jorge Fernández Díaz i la Verge Maria. Perquè a Fernández Díaz, com a la Verge Maria, també se li va aparèixer un àngel. Se li apareix, de fet, perquè és ni més ni menys que el seu àngel de la guarda. El propi Fernández Díaz ho va explicar fa 10 anys en una entrevista a La Vanguardia, que té un àngel de la guarda que es diu Marcelo i que l'ajuda en tota mena de decisions, tant en l'àmbit professional com, per exemple, en coses tan quotidianes com aparcar el cotxe. Sembla mentida, oi, que algú així pugui arribar a ministre de l'Interior? Et sembla increïble que un fonamentalista religiós anticreacionista arribi al govern d'un estat del primer món, oi? Doncs no t'estranyi tant, Pau, perquè Donald Trump està a un pas d'autoproclamar-se president dels Estats Units per la gràcia de Déu. O espera't que manin el PP i Vox a Espanya, Pau, que la Moncloa semblarà el Palmar de Troia. Però ara, Pau, parlàvem d'àngels i ara ve la pregunta. L'àngel de Fernández Díaz es diu Marcelo, però com es deia l'àngel que va anunciar-li a Maria que estava embarassada de Déu? Es deia Arcàngel... Et dono quatre opcions, Pau. Arcàngel Llàcer, Arcàngel Colom, Arcàngel Casa Show o Arcàngel Gabriel. Com es deia aquest arcàngel?
El Gabriel, el Gabriel.
És correcte, Pau!
Molt bé, Pau! Molt bé, Pau! Vinga, primera pregunta superada, i ara jugues per aconseguir la màxima puntuació a la segona i venir divendres a guanyar dinerons.
És exactament així, Pau. T'agrada la poesia?
Bueno...
Ai, ja veig que no. Bueno, però és una poesia molt fàcil, la que jo et plantejo, perquè l'he escrit jo. Bàsicament són tres poemes que rimen perfectament, deixo l'última paraula a l'aire i tu l'has d'acabar, d'acord?
D'acord.
El tema és Setmana Santa, som-hi. El primer poema es titula Fotograma de processó, i diu així... Una verge tremolant, moltes senyores xisclant, senyors amb uns cons al cap que semblen del cucucs. Clan, crec que ha dit clan.
Ha dit clan, no?
Ha dit clan, no? Molt, molt, molt llunyanament, sí. Però ha dit clan, sí.
Sí.
Vinga.
Sí.
Correcte.
Anem amb el segon poema, que es titula Injustícia Santa, i diu així. Ho diré sense recances, no em posaré de gairell, jo no he fet pas vacances, les ha fet Ricard.
Ostrell.
Molt bé,
molt bé, Pau. Bravo.
I ara anem amb l'últim, Pau, que es titula Xocolata a preu de cocaïna. I diu així. És molt dolent, aquest, t'aviso. No la menja la mormona. És molt cara, la mamona. No n'hi ha gaires, de llimona. Estic parlant de la... Pau?
Sí.
Pau? Què t'ha passat?
T'ha passat, Pau.
M'he quedat en blanc.
T'has quedat en blanc, eh? A veure, té tema de Setmana Santa, i acaba amb mona.
Ah, vale. La mona?
Sí, sí.
Molt bé, Pau. Doncs va, puntuació ràpida. Mira, avui que n'hi ha el Garriga...
Tan ràpida com jo, que li poso un 7.
Un 7, jo li poso un 8. Termínia.
Hi ha un 9 pel xiscle.
Un 9 pel xiscle.
Fet.
24 punts, Pau. Amb això aspires a venir al concurs aquest divendres. Pau!
Gràcies, Pau.
Digue'm, moltíssimes gràcies a l'altre.
Què vol dir, digue'm? No estem atents. Ja està. Bueno, Pau, que moltes gràcies. Cuida't molt. Ja et diem si pots venir.
A vosaltres, igualment.
Ho deixem aquí, arribem a les notícies. Adéu-siau.
Doncs bé, tenim algun problema amb les sintonies. En tot cas, són les 12, us informa Joan Bota. I com que continuem amb aquest problema, anem a les notícies. Ja les hem recuperat, les sintonies, les notícies ja les teníem en marxa. A aquesta hora, el judici pel cas Kitchen és aquesta trama parapolicial creada en època del govern de Mariano Rajoy per suposadament robar proves de la Caixa B del PP al seu extresorer, Luis Bárcenas. El judici s'ha d'allargar fins a finals de juny i els acusats, entre els quals destaquen l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu exnúmero 2, Francisco Martínez, declararan tots al final. Anem a Madrid. Tania Tapia, bon dia.
Bon dia. Primera sessió ja amb els 10 investigats al banc dels acusats. S'ha reservat tota la setmana per a les qüestions prèvies de caràcter tècnic. L'exministre i el que va ser la seva mà dreta, Francisco Martínez, han arribat per separat i no han fet declaracions. Sí que ha parlat el comissari Villarejo, també acusat, que ha dit que està entusiasmat pel judici, tot i que accepta que pugui acabar condemnat.
Han visto que yo no me callo, pues es normal que esta vez le salga bien la jugarreta de darme matarina. Pero ya tengo unos años, tengo más años que un bosque.
Fins ara, l'advocada del PSOE, que exerceix l'acusació popular, ha insistit que l'exministra Maria Dolores de Cospedal passi de testimònia investigada i que el PP també hi sigui a títol lucratiu si es demostra que l'operació es va pagar amb fons reservats. I l'advocat de l'exministra Fernández Díaz ha negat que hi hagi proves de cap encàrrec ni de cap operació per part del seu representant. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies a la Riera.
A aquesta hora encara se circula amb molta fluïdesa gairebé totes les carreteres del país. Només hi ha congestió a la C65 entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció a Vidreres i retencions a la C31 entre Santa Cristina i Castellplatja d'Aro, també en direcció a Vidreres. A banda, la P7 augmenta la intensitat de trànsit entre Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal, això en direcció Barcelona. El panorama prop pot canviar aquests pròxims minuts. El Servei Català de Trànsit preveu que entre ara mateix i les 2 del migdia sigui un dels moments més complicats. Escoltem el seu director, Ramon Lamiel.
I durant la tarda, ja sol ser habitual en els dilluns de Pasqua, durant la tarda es va mantenint una certa retenció que no passa dels 35 quilòmetres a tota la xarxa viària, em refereixo, i que anem contenint doncs, amb els carrils addicionals, la restricció de pesants que nosaltres tenim aplicades avui a la carretera.
La meitat dels cotxes que es preveia que tornarien fins aquesta mitjanit a l'àrea metropolitana de Barcelona ja ho han fet.
La majoria d'estacions d'esquí del Pirineu tanquen avui una temporada excepcional pel que fa al nombre de visitants i les condicions de la neu, tot i que també han hagut d'afrontar temporals i fortes ventades. Les 6 estacions gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat han sumat per primera vegada més d'un milió de visitants. Lleida, Estela Busoms.
Bon dia. Ferrocarrils gestiona Porta Inés, Espot i Boitaull a les comarques de Lleida i la Molina, Vall de Núria i Vallter a les de Girona. Han estat obertes 124 dies des del pont de la Puríssima fins avui. Les importants nevades d'aquest hivern han portat molta feina al personal dels complexos, però també han atret fet més esquiadors que mai. Ho destaca el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz.
Teníem dies de grans precipitacions, dies de vent, però després uns dies fantàstics de sol també, que han fet que molta gent hagi estat, hagi vingut a les estacions, que veritablement l'esquiador ha gaudit, ha disfrutat, ha repetit, i crec que ha sigut una temporada d'èxit.
Avui també tanca Baqueira, més d'un milió de visitants, i només quedarà oberta l'estació de Masella, a la Cerdanya. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
El metro es reforça per poder absorbir l'increment de passatge que ha tingut, en part també per la crisi de Rodalies. A partir de demà, les dues línies amb més demanda de la xarxa, la 1, la vermella, i la 5, la blava, tindran un tren més a l'hora punta del matí. Entre les 7 i 2 quarts de 10 del matí, per l'L1 hi circularan 35 metros i per l'L5, 38. Amb la millora d'aquesta freqüència que concreta la presidenta TMB, Laia Bonet.
I aquests reforços amb hora punta suposaran una millora de la freqüència d'un tren cada 2 minuts en 24 segons.
Aquesta hora la plaça Major d'Olot és a punt per la 18a edició de la Trencada de la Mona, una iniciativa de la pastisseria Cacau d'Olot que ja s'ha convertit en una tradició de Setmana Santa i que plega milers de persones. Girona, Laia Claret.
Hola, bon dia. La Mona d'aquest any té forma de gat o pantera en funció de la percepció de l'espectador. Pesa més de 170 quilos i fa 2 metres 37 centímetres d'alçada. Lluís Riera és xocolater i pastisser a Cacau Olot.
Està fet amb xocolata negra, és una xocolata negra mitja amarga, i llavors fa 2 metres 37 d'alçada per una limitació de l'espai de la porta, perquè si no, no sortiria. Tècnicament, hi ha una part que és arquitectura, hi ha una part que és escultura, té una estructura interna, té un esquelet fet amb xocolata. Estem parlant de vigues, de contraforts.
En la construcció de la Mona hi ha col·laborat l'escultor Miquel Alari, i qui trencarà la Mona aquest any serà Jordi Vilanova, que s'ha retirat de la fleca Can Carbaceres. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
Esport, Ricard Isidro.
El Girona rep el Villarreal avui a les 9 del vespre en el partit que tanca la jornada 30 de la primera divisió. Un triomf del conjunt gironí l'aproparia a la permanència. Torna Brian Hill i Estuani a la llista de convocats. Aquest partit el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio a partir de 3 quarts de 9. El Barça, per la seva banda, no podrà comptar amb Marc Bernal per als propers dos partits, demà passat contra l'Atlètic de Madrid a la Champions i dissabte contra l'Espanyol a la Lliga per un esquins al turmell esquerre. En canvi, Araujo estarà disponible. A la Lliga Femenina de Futbol, avui un derbi català tanca la 25a jornada. El Barça rep el Badalona Women a les 7 en un partit que podreu veure per TV3. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, ja ha anunciat que farà rotacions. I Paula Badosa no haurà de passar finalment per la fase prèvia del torneig de Roland Garros. La bacorrenca ha rebut una invitació al torneig de Linz, a Àustria. Badosa ocupa actualment la posició 102 del rànquing mundial femení.
Fins aquí les notícies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hipercor et regala un 20% a les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 80 euros fins al 12 d'abril. Sí, sí, sí. Fins al 12 d'abril et regalen un 20% només a Hipercor. Consulta'n les condicions. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Tot és diversió amb la figureta del Tito.
Que xula!
La figureta del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Sabies que cogula, una mala herba, és una expressió de menyspreu cap a la dona? Es deia quan naixia una nena però es volia un nen. Reivindiquem l'orgull de ser cogula. Descobreix la història de les cogules, dones singulars.
El meu pare era un gran roncador. Quan escoltàvem quan roncava, doncs ens pixàvem de riure. Després, amb el temps, vaig veure que això era una patologia del son.
Núria Roure, psicòloga i especialista en medicina del son. Descobrirem com s'ha de fer per dormir bé i per viure millor i coneixerem la seva història de superació.
Soc Cogula, amb Roser Parera i Moragas. Aquest dilluns, a 2:45 de la tarda.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
A veure què passarà avui.
Allò de premsa espanyola manipuladora.
Sí.
m'ho van cridar a mi,
a tu.
Clar, és a dir, hòstia, jo com a estudiant en pràctiques també em deien, vés a tal puesto a fer unes miques de declaracions.
Tu ja és la samarreta de Telecinco,
de manifestants, llavors. Clar, i la gent només veia un micròfon de Telecinco i em deia, premsa espanyola, manipuladora. I deia,
és aquell...
No sé, para la tele, va.
Calleu, que arriba el jefe. Déu vos guard.
I visca el batlle!
Hi ha claus des de fa més de 5.000 anys, a l'antiga Mesopotàmia.
Calla, boig, què dius? Tants què? Anys fa que hi ha claus? Sí.
Bueno, claus de clavar, eh? Entenc? Sí, de... No claus del pany.
No, de clavar, de clavar, clavar, eh? De clavar.
No, tant, i tant. No, és clar que fot temps. Sí. Però llavors, Déu nostre Senyor Jesús, amb què el van clavar la creu?
Amb claus. Claus.
Sí, senyor.
Ja fa temps que fot.
De fet, els romans van perfeccionar la forja i van produir claus en grans quantitats. Bé. Hi ha jaciments arqueològics on se n'han trobat centenars, eh?
No bueno, quina. Aquests jaciments arqueològics dels que parles són el Leroy Merlin de l'època, no sé si ho sabies. O sigui, perquè desenterren el Leroy Merlin de l'època.
Podria ser.
Per això hi ha tants claus.
Normalment, en una excavació arqueològica, quan troben molts claus, és l'indici d'un incendi, perquè ha cremat un edifici de fusta, la fusta crema, i queden tots els claus allà al mateix.
I què era aquest edifici? El Leroy Merlin de l'època.
Dèieu abans dels claus de la crucifixió de Jesús. Hòstia, s'ha parlat molt poc de la figura del clavador. Molta responsabilitat, no?
Sí.
Quan has de clavar un tio a una creu.
Hòstia, imagina't.
Vull dir que a casa fent bricolatge, a vegades amb els claus, la gent que no en sap, ja veus que piquen i el 50% els carden tort.
Sí, sí.
Imagina't tenir un tio allà.
Un 50%
es mou.
Va tort i l'altre el dit va.
Sí. Sí.
Bueno, en aquest cas si va el dit... No?
Ja és la feina.
Era el que li tocava.
Fotre un clau costa.
Costa. Sí. I no hi ha res més divertit que veure algú que no sap clavar amb un martell, veure com que veus que pica, li queda tort, llavors comença a picar per l'altre costat.
Sí, noi, ja sé de què parles.
Es passa de l'altre costat, llavors intenta, hi ha un moment que el veus que a lo loco ja...
Sí.
Vinga, vinga. I llavors queda aquell mig centímetre que ja el clava tombat.
Mig centímetre, dius?
Sí.
Benet, jo faig una mica la punteta i després ja crac.
Ben tot, ja.
I el que travessa, també. Ja.
Pues, sí. A mi em va passar una vegada, que vaig clavar una fusta en una taula.
Ah, molt bé.
Sí. Bueno, escolta, deia que imagina't tot això amb la pressió d'estar-li clavant amb un tio allà, que vas picant i pam, i el tio...
Poseu-li una mica d'anestèsia,
bueno,
no?
Bueno, és que no n'hi havia d'anestèsia. No n'hi havia aquella època. Tu vas clavant, hòstia, això que vaig tot, porteu unes alicates que el trauré i tornaré a
començar. No!
Però a més, no ha passat a la història, aquest tio.
No.
Has fotut això?
Clar.
La feinada que va fotre i ningú ho coneix.
Sí.
Ho trobo...
És trist.
Ho trobo molt trist.
Sí. Més enllà dels romans, els claus han estat importantíssims al llarg de la història en la construcció d'edificis, ponts, vaixells... Hi ha hagut èpoques on eren tan preuats que, quan una família es traslladava, abans de marxar podia cremar la casa... per recuperar els claus per la propera construcció.
Bueno, molt bé. Bons llogaters, eh?
Sí.
Com t'han deixat la casa,
no, Perfecte, ja han fotut foc i s'han tret les claus. La resta, molt bé.
Torna'ls-hi la fiança,
sí.
Sí. A partir de la revolució industrial, els claus es comencen a produir en massa i això fa que siguin molt més barats. Ara mateix tenen tan poc valor que, de fet, és de les poques coses que, quan compres un moble d'aquests prefabricats, te'n posen de més, normalment, de claus. Mm. Que de les altres coses sempre van...
Justus! Just no ho perdis, eh?
Heu muntat mai un armari? Tota la part de darrere,
muntar.
Aquella fuiola, que has de repartir 250 claus per tot el vol de l'armari.
Fa de mal repartir.
Hòstia, som al segle XXI, de veritat, no hi ha un altre sistema per enganxar
totalment
aquella merda de fuiola.
Sí, sí. Totalment d'acord.
La porta de davant, que pesa 80 quilos, amb dos cargolets s'aguanta.
Sí.
I aquella fuiola de merda de darrere que has fet de paper 250. De fumar, allò necessita 250 claus, allò.
No s'entén.
Hòstia.
I que el marge l'has de clavar ben bé en el canto, que és estret,
que se't colen d'allà dins.
Llavors, és quan aixeques l'armari de terra i tots els claus van per dins l'armari.
I tinc pantalons clavats.
Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
Boig conegut, Peyu, i un boig que ens va fer patir als seus inicis, quan va ser l'encarregat de cobrir les manifestacions per la sentència del procés a peu de carrer. amb un casc i una armilla, va fer les seves primeres aparicions al Telenotícies de 3CAT i es va guanyar el cor de tots els telespectadors. Un periodista que ha entrat a casa nostra i que esperem que ens pugui informar de tota l'actualitat durant molts anys.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Abram Orriols! Abram, què has menjat avui per esmorzar?
Doncs mira, avui per esmorzar un suc de taronja,
sí,
d'entrada, perquè arrossego un constipat d'aquells que ja no saps quants mesos fas que el tens.
Sí.
Intento que amb el suc, el meu avi em diu que funciona, però no. I una llesca amb pernil i un cafè amb llet.
Molt bé, molt correcte. Sí. Tens un to de crònica, ja.
Sí, sí, sí.
Ah, sí? Hòstia, sí, sí.
Només per explicar l'esmorzar, sí, sí, eh? Ja semblava que...
Un suc
que...
de taronja dels més apassionants de la vida, eh?
Sí. No, molt trist, eh?
Ah, sí? Doncs sí, has una cosa... dic, hòstia, quin suc de taronja jo em vull.
No, però és allò que o te'ls prens perquè estàs constipat o perquè has tingut, sí, una nit d'aquelles mogudes i l'endemà sembla que per refer-te...
Parla tan bé,
sí,
no?
Sí, sí.
I quan eres petit ja ho vas notar-ho, això, diguéssim? Que parlaves tan bé amb aquesta energia?
No, però sí que el que em passava era que a l'escola sempre les notes a l'agenda, les bronques, tal, eren perquè aquest nen parla massa. Distreu a la classe, xerra massa. Però és que els meus pares també són, saps? Vull dir que...
Ja són xerramecs, també.
Sí, sí, sí.
O sigui,
sí,
ve
sí,
de família, la xerrera ve de família.
Sí, som una casa que el silenci s'estila poc.
Bon sopar de Nadal, eh?
Sí,
no hi vulguis ser.
És que, quants anys tenies quan vas entrar a la redacció d'informatius de TV3?
Doncs mira, era el maig del 19 i jo sóc del desembre del 96, per tant en tenia 22.
22 anys.
A punt de fer-ne 23.
Sí. Això és molt poc, perquè quan... hòstia, havies acabat la carrera o no?
Sí, 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 feia...